I el que fem ara és saludar a Marina Ribas, de Més que Lletuga. Molt bon dia, Marina.
Bon dia, com esteu?
Bé, contents de xerrar amb tu, com sempre, de salut, de bona dieta. I avui, justament, en parlarem de veganisme.
Exacte, avui parlarem de veganisme, que de fet és un concepte que va una miqueta més enllà de lo que seria un concepte dietètic, però que evidentment, com que la majoria de la gent coneix aquesta vessant de l'alimentació, doncs en parlarem una miqueta per aclarir alguns conceptes.
Mm-hmm. Explica'm-nos per què va més enllà del tema de la dieta.
Bé, els vegans, el que proposen ells és un estil de vida lliure d'explotació animal. Per tant, ells el que fan és no consumir ningú producte d'origen animal a la seva alimentació, és a dir, exclouen els grups de carn, peix, lactis i mel, i a part d'això, ous tampoc, perdoneu, i a part d'això porten un estil de vida en els que tampoc consumeixen en altres àmbits productes d'origen animal, com poden ser la roba, llanes i pells, i tampoc altres objectes que hagin necessitat de l'explotació animal perquè arribin, no, els consumidors. Clar. Llavors, clar, coneixem més la part dietètica, però ells no els agrada parlar de veganisme com a dieta, sinó com a veganisme, com a estil de vida.
Bé, i pel que fa a la dieta, quina diferència entre el vegà i el vegetarià?
El vegetarià sí que consumeix productes d'origen animal, és a dir, no menja animals morts, com serien peix i carn, però sí que consumeix ous, làctics i mel. En canvi, el vegà sí que exclou de la dieta qualsevol producte d'origen animal. Això, a nivell nutricional, evidentment, té algunes repercussions, no? Avui en dia, l'Organització Mundial de la Salut i altres col·legis oficials, nutricionistes arreu del món, sí que accepten el veganisme com una dieta saludable si està planificada correctament. És a dir, no té per què ser ni més saludable ni menys saludable que una dieta omnívora ben planificada. Al final, el que s'ha d'aconseguir és que siga una dieta saludable. I això passa perquè la base siguin fruites i verdures, principalment, cereals integrals i llegums, que són importantíssims per una persona vegana, perquè són les seves fonts principals de proteïnes, i, evidentment, com sempre, excloure de la dieta qualsevol tipus de producte ultraprocessat. Amb el creixement que hi ha hagut durant els últims anys del veganisme, que sí que és veritat que hi ha hagut un augment espectacular de persones veganes al món, hi ha països que tenen poblacions veganes que arriben en el 20% i 30%.
Caram!
A països com l'Índia, per exemple, és molt comú que la població siga vegana, no? Llavors, clar, com que hi ha hagut aquest boom del veganisme, perquè tenim més informació i perquè hi ha persones que rebutgen una mica els processos industrials de fabricació o d'obtenció de matèries com la carn, el peix, etc., doncs això la indústria alimentària també ho ha aprofitat i han sortit en el mercat un munt d'opcions per a vegetarians i vegans. Abans, fa uns anys, ser vegetarià o vegà era sinònim de ser una persona una mica com friqui, no?
Mira, aquest.
Que menja tofu, no? Que era una cosa estranyíssima.
Sí.
I avui en dia anem a qualsevol supermercat i hi ha zones que estan destinades a aquest tipus d'alimentació i podem trobar-hi hamburgueses vegetals, salsitxes fetes amb tu, etc. Què passa amb aquests productes? Doncs que, evidentment, són fantàstics perquè ens lleven molt de temps de cuinar, però no deixen de ser productes ultraprocessats, igual que serien unes salsitxes de Frankfurt per fetes de carn.
Clar.
És a dir, acaben sent un producte ultraprocessat, tant si són fetes de carn com fetes de tofu, no? I això és un tema que a molts vegans els costa d'entendre, i quan comencen la dieta vegana, doncs tiren molt, no, d'aquests productes, perquè els hi falten idees, encara no tenen molt clar quines coses poden menjar, quines no, com han de cuinar-les, i clar, acaben anant a aquest tipus de productes. Ara hi ha moltes marques que marquen els seus productes amb un símbol, que és el símbol que diu vegan, i clar, doncs estan parlant de productes d'ultraprocessats com brioixeria, patates fregides, cremes de cacau per untar, que s'han guanyat un mercat que està a l'alça, però que no hem d'oblidar que són igual de nocives per un omnívor com per un vegà.
Bé. O sigui, que quedi clar, que el veganisme no és només renunciar a tots els productes alimentaris o no d'origen animal, sinó també doncs, aquests productes ultraprocessats com podrien ser les famoses hamburgueses vegetarianes. Ara entrarem de fons al tema del veganisme, però per marcar encara la diferència entre vegetarià i vegà, per exemple, un vegetarià es pot menjar, no sé, un ou frit amb uns talls de formatge i un vegà no.
Exacte.
És això,
eh? Exacte. Un vegetarià sí que es menjaria perfectament una truiteta, no es menjaria ni un bocí de salmó ni un pit de pollastre, però sí que consumiria això, uns ous o una miqueta de formatge. En canvi, un vegà sí que no prendria res d'aquest tipus de productes. Un vegà basa la seva alimentació principalment, com us comentava, o almenys hauria de ser així, amb fruites, verdures, amb llegums, perquè són la seva principal font de proteïna, això sí que és molt important. La proteïna és imprescindible, és un macronutrient que el nostre cos necessita perquè és necessari, és un macronutrient imprescindible. Per tant, això de que la proteïna no és necessària, que és un argument que s'ha fet servir moltes vegades perquè el més important són els carbohidrats, és fals. Per tant, si una persona vol fer-se vegana, s'ha d'informar bé i saber que ha de consumir proteïna almenys a les dues menjades principals del dia. Això vol dir que durant el dinar haurà d'incloure algun llegum i a la nit haurà d'incloure algun altre tipus de proteïna vegetal, com pugui ser tofu, seitan o sacatrí, no? Sa que vingui més de gust.
Bé, doncs això, alerta també amb els vegans que s'assegurin d'ingerir la quantitat necessària de proteïnes, ja que ara doncs, renuncien a les proteïnes d'origen càrnic o, per exemple, els ous, que n'hem parlat moltes vegades aquí, doncs això, amb els llegums poden substituir doncs, aquesta necessitat d'ingerir proteïnes. Per cert, pels nens, això del veganisme, què tal? Perquè, clar, moltes vegades els adults ens fem vegans o no, però bé, ja hem fet la nostra fase de creixement. Els nens, sí. Què?
Doncs bé, com us comentava, si la dieta està ben planificada, segons considera que és una dieta apta per a qualsevol etapa de la vida, ja sigui l'etapa de creixement, com l'etapa de bellesa, com l'etapa adulta, com per esportistes, és a dir, avui en dia ja s'ha estudiat a fons i sí que és una dieta que és acceptable. Això sí, s'ha de suplementar en els casos en què sigui necessari. Hi ha sobretot una vitamina, que és la vitamina B12, que només s'aconsegueix ingerint productes d'origen animal, és a dir, només està present ous, formatge, carn i peix, i que, per tant, els vegans i vegetarians han de suplementar sí o sí. Aquí sí que una opció. S'ha dit moltes vegades que això era una fal·làcia, que menjant aliments fermentats perquè és una bactèria que s'obté de microorganismes ja n'hi havia prou, que l'alga espirulina té també vitamina B12, i no és així. S'ha de suplementar, es pot fer de diferents maneres, hi ha unes càpsules que es poden prendre de forma diària, hi ha unes càpsules que es poden prendre de forma setmanal, i en casos greus de falta d'aquesta vitamina es poden fer fins i tot injeccions via intravenosa.
Caram!
Sí, el dèficit de vitamina B12 és real, vull dir, no és una cosa que s'han inventat els omnívors perquè els vegetarians hagin de suplementar-se, i això és un dels temes que més controvèrsia sempre genera entorn al veganisme i vegetarianisme. Vull dir, no fa falta buscar explicacions ni filosòfiques ni de cap altre tipus, simplement suplementar i ja està, no hi ha cap tipus de problema. Després es sol parlar molt també del dèficit de ferro en dietes vegetarianes perquè no consumeixen productes d'origen animal. Doncs sembla ser que les ràtios de dèficit de ferro són iguals en persones omnívores que vegetarianes. Per tant, no hauria de ser un problema el dèficit de ferro en una dieta vegetariana o vegana. Si no es consumeixen productes d'origen animal, doncs el que s'ha de fer és menjar llegums riques en ferro, acompanyar-les d'una miqueta de vitamina C, que es pot obtenir, per exemple, d'unes pebreres o d'una taronja, acompanyar els menjars amb aliments rics en vitamina C per millorar l'absorció. I amb això ja en tindríem prou. I després, un altre mineral que sol ser molt controvèrsia, que genera controvèrsia també, és el calci. Però això sí que es sap de fa temps que els lactis no són l'única font d'aliments rics en calci i que, de fet, hi ha opcions que podríem considerar fins i tot més saludables, sobretot en determinats casos en què els lactis provoquen intolerància o simplement no senten bé a la persona que els consumeix. Què hem de fer si volem obtenir una bona font de calci a través d'una dieta vegana? Doncs consumir crucíferes. Aquí entrarien els bròcolis, els cols i la famosa kale, que és en castellà la berça, que és tan típica de zones com Galícia, que ara li hem posat kale perquè és molt modern, perquè ve dels Estats Units, i aquesta col és un dels aliments més rics en calci que podem trobar en el món vegetal. Doncs simplement consumir diàriament algun tipus de crucífera, consumir també ametlles crues, o també sèsam cru o pasta de sèsam, que és el famós tahini amb què es fa l'humus. I amb això ja tindríem cobertes més o menys les necessitats de calci diàries.
O sigui, veig que un vegà, diguem-ne, pel que sí o sí ha de prendre algun suplement alimentari és pel tema de la B12 i prou, no?
Exacte. L'altre simplement és tenir una miqueta de coneixement sobre el tema. Hi ha moltíssims llibres, hi ha un llibre que a mi em sembla un llibre referent per a vegetarians aquí a Espanya, que és Vegetarianos Conciencia, que està escrit per una nutricionista de Mallorca, que ella és vegana, i desmunta una mica tots aquests mites al voltant del veganisme, ho fa amb molta cura i, a més, amb com ella diu, no?, amb el títol del llibre, amb ciència darrere. Que això és molt important, perquè fins ara els vegetarians i vegans també eren considerats una mica com magufos, no?, i ara que em venen a comptar a mi del tofu. I bé, tenim molts estudis avui en dia, hi ha moltíssimes opcions, i aquesta persona amb aquest llibre, la veritat és que fa un treball de recerca fabulós, que és la bíblia dels vegetarians aquí a Espanya, i que jo recomano que a tota persona que vulgui fer un canvi de dieta, que s'estigui plantejant això del vegetarianisme o que ja hi estigui a dins, doncs que es compri aquest llibre per resoldre tots els dubtes a nivell nutricional, no?, que genera aquesta dieta.
Pots repetir, sisplau, Marina, el nom del llibre?
Sí, Vegetarianos Conciencia, d'Ana Lucía Martínez, que és una nutricionista mallorquina i ella està especialitzada principalment en portar casos de dietes vegetarianes i veganes.
Molt bé.
Persones que tinguin dubtes perquè es vulguin introduir també en aquesta dieta i sentin que els hi falta informació, no està de més anar a una consulta d'un nutricionista i fer-li les preguntes necessàries, perquè al principi generen molts de dubtes, no?, aquest tipus de dietes. Llavors, doncs, es paguen unes sessions a un nutricionista o un dietista perquè els aconselli, i així evitam possibles dèficits o portar una alimentació massa basada en processats, no? És important, això.
Avui amb la Marina hem xerrat de veganisme. Escolta, Marina, abans d'acomiadar-te, mirant el teu web, més que lletuga.com, hem vist un concepte que mos ha cridat molt l'atenció, no?, això de la fam emocional. Què vol dir això?
La fam emocional, és a dir, tenim dos tipus de fam, no? Una que és la fam real, que és quan jo tinc gana perquè realment el meu cos m'està demanant menjar, sí. I després tenim la fam emocional, que és un tipus de fam que està més relacionada amb el nostre estat d'ànim. És a dir, menjar perquè ens sentim tots sols, menjar perquè estem tristos, menjar perquè estem enfadats, donar-nos aquests típics atracons, no?, que hi ha moltes persones que pateixen d'aquest trastorn por atracón, que es diu que és menjar compulsivament perquè hi ha algun buit, no?, interiorment, o alguna situació que no hem set capaços de resoldre a nivell psicològic, a nivell mental, i que estem intentant pal·liar a través de l'alimentació. Llavors aquí hi ha una feina molt important, que és la d'aprendre a discernir quan jo tinc gana de veritat, quan tinc una gana fisiològica, una gana real, i quan tinc una gana que és mental per intentar suplir algun altre tipus de necessitat que no és fisiològica, sinó que és de tipus emocional.
Caram, algun truc per superar aquesta fam emocional?
És molt complicat, perquè de vegades es necessita ajuda psicològica perquè sol haver-hi algun tipus de trastorn darrere que sol costar molt d'identificar. La persona que menja compulsivament, que es dona atracons, que li agrada allò d'aixecar-se a la nit i anar a atracar la nevera, que això fa moltíssima gent, el que passa que és com molt mal vist i ningú en parla, no?, perquè és com lleig.
Sí.
És super, super habitual. I en aquest cas sí que s'hauria de fer una feina amb un especialista, que en aquest cas és un psicòleg, més que un nutricionista, per tractar aquest problema. Després hi ha algunes estratègies que sempre poden ajudar en aquesta persona a identificar quins són els mecanismes que desencadenen aquesta fam emocional, i a les persones que no tenen aquest problema, però que sí que els agrada menjar de forma emocional, és a dir, que no és res greu, sinó que és una qüestió puntual, com per exemple quan estàs d'exàmens, no? Que aquests nervis et farien menjar porqueries tot el dia, el que has de fer és imaginar-te dues opcions. Per un costat tens una poma i per l'altre tens una napolitana de xocolata.
Que és el que tu, diguem-ne, t'estaves imaginant tirant d'aquesta fama emocional.
Clar, sí. Clar. Llavors tu mires aquestes dues coses i dius, tinc suficient gana per menjar-me la poma? Si tens suficient gana per menjar-te la poma, és que sí que tens gana. Ara, si la poma no et ve de gust i et ve de gust la napolitana, llavors és que no tens gana.
Queda clar.
Clar, és una mica complicat, no? Però vindria a ser una mica aquesta la reflexió. Com sempre, si és necessari s'ha de visitar un psicòleg si el problema se'ns ha escapat de les mans. Si és perquè tenim això, exàmens, o estem sotmesos a molt d'estrès, o estem vivint una situació complicada, doncs com que és una cosa puntual, no passa res. Vull dir, ja la redreçarem quan hagi passat i no passa res si un dia jo estic molt nerviosa i em menjo 4 bombons. El problema és que això no sigui una cosa que es converteixi en algo habitual. Aquí sí que estem parlant d'un trastorn psicològic ja.
Bé, ja ho sabeu que podem consultar doncs, a través de la web mescallatuga.com doncs, les produccions d'aquesta dietista eivissenca que un cop a la setmana doncs, xerra amb nosaltres aquí al de Farafar de Radio Illa. Moltes gràcies, Marina Ribas.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.